Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hermosa, no tengas miedo, nunca estarás sola. Somos muchos los que estamos a la sombra, esperando tu señal. Te quiero rebotosa.
Ciao, mil sapien d'hora de matinada i m'he topat amb l'enemic. Porta'm on vagis, tu partisana. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 porta'm on vagis, tu partisana, ans que mori sola aquí. I si em morir,
El Far, amb Josep Maria Cano.
Comencem la segona hora de programa i ho fem referenciant el que està succeint ara mateix. Ruixats que han entrat per la part sud del país, que han escombrat bona part de les Terres de l'Ebre i que per la costa escombren de sud a nord. A hores d'ara ja han arribat a la zona de Tarragona i bé, de moment, pel que veiem al radar meteorològic, s'han desfet força les precipitacions, però sembla que es reactivarien cap a la zona del Garraf i sobretot al llarg del dia d'avui i de demà, més enllà de Tarragona, arribarien també a comarques com són el Garraf, el Maresme, la Selva, l'Alt Baix Empordà, i acabarien escombrant tot el país. Per tant, es confirma l'arribada d'aquestes precipitacions de cara al cap de setmana. Alleugerirà, per tant, les temperatures i ens farà passar unes jornades una mica més plàcides. Realment posarem, per tant, punt i final. Posem ja, per tant, punt i final a aquesta segona gran pujada de temperatures que hem rebut des de l'Àfrica, en forma d'aires que s'han reescalfat a l'arribar al nostre país. Des del Far, avui estarem atents i, d'altra banda, convidant-vos a activitats que podreu fer aquest cap de setmana. Ho farem en el darrer tram de programa. Ara, però, deixem per un moment el que serà cap de setmana i ens centrarem en qüestions que ens queden pendents, que ens han quedat pendents i que seguiran formant part de l'actualitat al llarg de les properes setmanes. Us ho explico en un parell de minuts. Abans cuinem.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Maria Teresa Nolla. I què és el que tanca un àpat? Algú dirà el cafè. Bé, el cafè per alguns. Normalment un àpat sempre el tanca el postre en la majoria dels casos. Doncs bé, nosaltres tanquem la setmana de cuina precisament amb això, amb un postre. Tanquem amb unes postres ben llamineres, llapolies, com diuen a l'Ametlla de Mar. Avui aprenem a cuinar un coc de cireres, una de les receptes més habituals entre els dolços del Camp de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre, només apte pels qui els hi agrada molt el dolç. Preparats per treure pinyons? Doncs vinga, i pinyons.
Bona tarda. I per acabar la setmana dels ranxers, ens anirem en un postre, a la llepolia nostra. Farem coc de cireres. Per fer-lo necessitarem un quart de farina, 200 grams de sucre, 3 ous, un gotet dels de jaraquillo de llet, un altre gotet d'estos de carajillo d'oli d'oliva, un gotet d'anís dolç, un sobre de llevadura i un quilo de cireres. Per a preparar-lo necessitarem batre els ous, s'afegeix l'oli, la llet, l'anís, la farina, el sucre i llevat, que primer haurem desfet una miqueta. I ho anirem batent tot junt, fer una pasta homogènia. La pasta se posa en una llauna de forn i per damunt se fica el sucre i les cireres tocant-se, unes en les altres. Ho posarem dins el forn, calent uns 20 minuts segons el forn, dalt i baix a uns 180 graus. I se punxa en un punxonet, en un palillo, i se surt net de la pasta i ja està cuit. Hi ha que són molt llepols, i per a el sucre ho tiren per damunt i queda més dolcet abans de treure'l del forn, queda així desfet i més dolcet. Hi ha gent, antigament s'agafava la cirera d'aquí de la... se tenia aquí el tros, eren d'aquestes minudetes, negretes, avui en dia es fa tota classe de cirera. Se posaven amb pinyol i tot, però allò que quan mossegues trobes el pinyol, és millor, si el pots traure, millor, encara que costi una miqueta més. També se pot fer la mateixa pasta, també es pot fer en massana, que és la massana que es gasta, és la massana de l'agredós, que es diu. I ja està, senzillet i dolcet i bo. Bon profit.
Doncs bon profit i molt agraït, Maria Teresa, d'aquestes receptes delicioses que ens han sofert d'aquesta setmana.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
El drama de la immigració ha estat, sens dubte, una de les qüestions que al llarg d'aquesta temporada ens ha preocupat i ens ha copsat més a la gent del Far. Haver d'explicar com ho fèiem tot just ahir, parlant amb l'Ismael Furió, de les 60.000 persones que van ser rescatades l'estiu passat al mar d'Alboran, han estat dades i han estat imatges que no coneixíem i que ens han impressionat. Doncs imagineu-vos com hem rebut la notícia d'aquesta passada nit, matinada, quan s'ha sabut que una pastera que sortia de Líbia amb aproximadament 300 persones havia naufragat al mig del mar, i es calcula que la meitat, és a dir, unes 150 persones, han perdut la vida en aquest viatge mortal. L'altre han estat rescatats per pescadors locals, posats en mans de les patrulleres líbies, i sembla que almenys 135 han estat atesos per Metges Sense Fronteres en aquest país. Volem saber-ne, no només d'això, sinó també del retorn de Metges Sense Fronteres al rescat d'immigrants a través d'un vaixell amb bandera noruega. És per això que saludem a aquesta hora de la tarda a la Mila Font, que és responsable de Metges Sense Fronteres a Catalunya, València, Balears i Múrcia. Mila, bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Què en sabeu del que està passant a Líbia? Perquè les dades són esfereïdores. 300 persones, de les quals la meitat es donen ja per desaparegudes, i almenys l'article que tinc jo obert aquí al davant, el Teletip, parla de que 135 les hauríeu atès vosaltres.
Sí, nosaltres des de Metges Sense Fronteres tenim projectes a Líbia, a alguns centres de detenció, i ahir vam estar assistint, els nostres equips van donar atenció mèdica a dos grups de persones, de 82 persones i de 53 persones respectivament. El que van fer els equips va ser estabilitzar els casos més urgents i van referir també 7 d'ells per rebre atenció mèdica vital. Els pacients estan ara mateix en xoc i també estan patint d'hipofíxia i hipotèrmia, perquè han estat a punt d'ofegar-se.
Quantes hores pot haver passat aquesta gent flotant literalment al mar fins a ser rescatada?
És molt difícil de poder saber. És informació que tu a soles tens una vegada parles amb ells, i de vegades també és que tampoc tenen un sentit del temps molt, molt concret, no? Però estem parlant de que no són unes distàncies molt llargues, però que poden haver sigut hores, jo crec que no tant dies, però de segur algunes hores.
Cal explicar a la gent que ens escolta que la majoria de morts per ofec es produeixen no per cansament, sinó per hipotèrmia. És a dir, el problema de quan es trenca la pastera o tens un problema i quedes al mig del mar, no és pas que t'agotis, que també, sinó que la baixa temperatura del mar fa que al final acabis patint una hipotèrmia.
Sí, la veritat és que el que estem veient ara quan estem a Líbia sí que estem rebent alguns de la mar, perquè, i sí que és veritat el que dius, no? Que no són a soles ofegar-se, sinó també el cas d'hipotèrmia.
Casualment o no casualment, de fet perquè ja coneixíeu aquesta realitat, no aquesta tan dramàtica, però sí segur d'altres que han passat desapercebudes als mitjans de comunicació, però que vosaltres coneixeu, aquesta setmana s'ha sabut que Metges Sense Fronteres torna altre cop a operar a la Mediterrània un any després, i ho fareu amb un vaixell, l'Ocean Viking, que amb bandera noruega situareu precisament en aquest camí migratori, el de Líbia.
Sí, ahir tornem a tindre operacions al Mediterrani. Per a nosaltres la primera raó i la fonamental és perquè segueixen morint, i l'exemple d'ahir és un mes, però estem parlant de que més de 400 persones s'han ofegat en 2019, no? en aquest any. Després, la segona raó, jo penso que també és important compartir-la, és que ara mateix veiem que els governs europeus són incapaços de posar en marxa una missió de rescat que salve la vida i eviti la mort de totes aquestes persones, no? I una vegada han estat rescatats, el que continua sent important és que s'oferisca un port segur on puguen exercir els seus drets fonamentals tota aquesta gent que estem rescatant.
I ho feu sense... És a dir, a la pata a la llana, a la brava, que se'n diu popularment, no? És a dir, sense tenir un país ni un port de referència que sabeu que en qui podeu confiar. I ho dic perquè ja hem conegut aquí també els problemes que han tingut altres ONGs. O sigui, de moment sortiu i ja veurem que ens trobarem, no?
Sí, de fet, nosaltres ja portem ja... Aquest és el quart any amb operacions de rescat i salvament al Mediterrani, i sabem i coneixem els problemes que podem tindre quan estem allà i quan has rescatat algú i no et donen ningú un port per arribar, no? És el cas de l'Aquarius, que fa un any que finalment va arribar a València, no? Sí que som conscients dels problemes que hi haurà, però a la mateixa vegada el no fer res no és una opció per a Metges Sense Fronteres, no? Estem veient el que està passant així al costat i que Europa no a soles no fa res, sinó que d'alguna manera fa cada vegada més difícil les tasques d'organitzacions com la nostra, no?
En aquest vaixell hi podreu portar fins a 200.000 fins a 200 persones, perdona. Quants metges, quant personal hi destineu des de Metges Sense Fronteres?
L'equip de Metges Sense Fronteres són 9 persones. I el que tenim és un metge, tenim dos infermeres, tenim també, que és molt important, una comare, també un logista, un mediador cultural i també una persona que treballa en temes d'assumptes humanitaris. També hi ha una persona responsable de comunicació i un coordinador de l'equip. El Ocean Viking té, diguem, tres equips, no? El de Metges de Fronteres, que és un equip de salut. També està l'equip de SOS Mediterrani, que és l'organització amb què col·laborem amb aquest projecte. I també està la tripulació, no? En la part més tècnica del vaixell.
Deies la importància de portar una comare, una comadrona, que se'n diu, perquè, clar, quan arriben o quan es parla, en aquest cas, de dones embarassades, més enllà de lo dramàtic de la situació, és que, a més, requereixen atencions especials i específiques.
Exacte. És important perquè sí que més o menys un 20% de les persones que rescatem són dones. No tinc la data exacta de quantes d'elles estan embarassades, però sí que és una xifra important. I cal tindre assistència mèdica i especialitzada quan arriben aquests casos, no? De vegades hem hagut de demandar un helicòpter per a una evacuació o també, en algunes vegades, en el nostre vaixell, han nascut xiquets, no?
Escolta'm, el vaixell també cal dir que és un vaixell que està preparat per això. És a dir, no és el cas, per exemple, de l'Open Arms, que era un remolcador transformat en vaixell humanitari. El vostre és un vaixell construït precisament per rescatar persones.
Més que en un principi el vaixell era de rescat de plataformes petrolíferes i el que hem fet ha sigut adaptar-lo perquè sí que tenim l'experiència d'aquests anys al Mediterrani i sí que sabem què és el que cal tindre i és el que s'ha estat fet aquests 2-3 mesos i ara ja està preparat i començarem quan arribem a la zona SAR.
Quan teniu previst arribar-hi, ho saps? És a dir, quan hi arribarà?
Bé, esperem que la setmana que ve puga estar... Primer està arribant ara a Marsella, que serà el port principal, i ja després hi irà a la zona SAR.
I vosaltres, aquesta zona, hi ha coordinació entre les ONGs o no? És a dir, perquè cada ONG s'encarrega, per entendre'ns, d'un sector, eh? La Mediterrània és com si l'haguéssiu dividit o repartit.
En principi, el que normalment passa és que estem més, diguem, en contacte i coordinats per la Guàrdia Costera Italiana, no? Que és qui sí que dona la informació de si hi ha algun avís d'algun vaixell o també mira on estan els diferents vaixells de les organitzacions per anar i fer el rescat, no? Sí que, d'alguna manera, sí que hi ha una coordinació, però és més per les autoritats italianes.
No, doncs ens hem de fiar de les autoritats italianes. Anem apanyats, eh? Perquè aquests no estan ajudant gens ni mica. Són els que menys ajuden de tota la Unió Europea, em sembla.
Sí, però la part... Jo crec que el que és important és que la part més d'informació sí que... Sí. Però sí que és veritat que nosaltres també, quan estem allà, estem observant i identificant de vegades alguna que fa falta que nosaltres anem allà.
Finalment, una qüestió que és important i és el tractament psicològic de la gent que arriba, no? Moltes vegades parlem d'aquest tractament físic, no? D'aquesta recuperació física, però també hi ha tota una vessant psicològica de la qual sovint se'n parla menys, però que també és molt important.
Sí, és una part que de vegades la gent no pensa, no? Però la part de la salut mental és una part que pot ser és un poc invisible, però que està ahí, no? Quan pensem de la gent que estem rescatant, estem pensant en gent que ha estat durant mesos o anys fent la trajectòria des dels seus països i clar, que el temps que han estat a Líbia sí que molts d'ells han patit tortures, situacions terribles. Per exemple, en el cas de les dones, el 100% de les dones que hem rescatat al Mediterrani o han patit o han sigut testimoni de com altres dones han sigut patit violència sexual, no? O sigui que realment és un problema terrible i sí que la part de salut mental és difícil de poder fer algo en les poques hores o dies que estàs a més als baixes, però sí que és important continuar la tasca una vegada han arribat a Itàlia o si han tingut la sort de ser enviats a altres països europeus.
Mila, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Bona feina a la gent de Metges Sense Fronteres. Moltíssima sort. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
El Far.
Però també el Far ha estat, d'alguna manera, altaveu del sector pesquer del nostre país, un sector pesquer que aquests darrers mesos ha vist aprovat a la Unió Europea lleis, normes que bé, seran de difícil encaix, ho haurem de fer, però no serà fàcil, sobretot a la flota de l'arrossegament, però d'altra banda també ha vist la implementació de noves mesures de cogestió a diferents cofradies de Catalunya. De tot això en volem parlar amb el director general de Pesca i Afers Marítims, el senyor Tudela. Senyor Sergi Tudela, bona tarda, benvingut.
Molt bona tarda, moltes gràcies.
Estem a hores d'ara en aquest moment d'impàs, no?, entre l'aplicació d'aquesta restricció o aquesta reorientació de l'arrossegament i l'important esforç que s'està fent per part de l'administració i dels pescadors per implementar tots aquests acords de cogestió que s'han anat fent al llarg dels darrers mesos.
Sí, perfecte. Sí, de fet, si us sembla, comencem per aquest últim punt, no? Uh-huh. Perquè és el que depèn de nosaltres, no? És a dir, depèn d'un decret nostre, no?, que estableix el model aquest de governança de la pesca professional a Catalunya. Aquest any ha estat important, com bé dèieu, no? Ja tenim 5 comitès de cogestió pesquera repartits en tot el litoral de Catalunya, un sobre el Sonso, a la zona de Roses de la Badia en tenim 2, un pel peix blau i un altre per la captura de sípia, de cefalòpodes. Tenim un altre del Pop per la costa central, el del Cran Blau, i ara, de fet, els deures que tenim és que tot just després de l'estiu ens hi posarem amb un que ens fa particularment il·lusió, que és el del Pop a la zona de Terres de l'Ebre. És a dir, quan acabem l'any ja tindrem 6 comitès de cogestió pesquera composats, recordo, a parts iguals, pel que fa al poder de decisió, no?, per l'administració, pels científics, òbviament pel sector pesquer i per les ONGs, i que tots ells, d'alguna manera, doncs, fan una gestió participativa, no?, de l'activitat pesquera. Aleshores, d'altra banda, hi ha una altra cosa que ens diu, és que vam dir que un cop l'any voldríem posar en marxa un òrgan nou, que és aquest el Fòrum de Cogestió Pesquera de Catalunya, no? En el qual nosaltres visualitzem, doncs, que tots aquests comitès de cogestió es parlin els uns als altres, no? Facin una jornada amb presentacions perquè tothom aprengui de com està treballant, diguem, en els altres indrets, no? I, òbviament, també volem que això estigui obert, aquest Fòrum de Cogestió estigui obert, doncs, a experts, a gent de fora, també acadèmics, gent interessada en això que estem fent aquí, que la veritat és que és molta, no? I fins i tot a nivell de fora de casa, no? Per tant, aquesta primera reunió del Fòrum de Cogestió esperem fer-la en el marc del Saló Nàutic, que també hi tenim molts plans.
Potser molt bé.
D'aquí una estoneta ara m'hi refereixo, no? El tema de l'arrossegament és una altra cosa, és a dir, és un reglament europeu que ha entrat en vigor, ja ha entrat en vigor, tot i que la gestió de l'arrossegament a casa nostra via dies de pesca, jornades de pesca anuals, començarà l'1 de gener, i aquí doncs estem treballant bàsicament amb l'Estat i també amb altres autonomies, bàsicament les comunitats autònomes veïnes, sobretot Balears, València, que tenim unes pesqueries molt similars, no? Per tal que, diguem, la lletra petita, és a dir, la partitura, la música és bona, i de fet no és per casualitat, perquè hem treballat molt, no?, per diguem, el procés final, el resultat final, però ara necessitem que la lletra petita, i aquesta lletra petita s'està gestionant a nivell de l'Estat, no? Per tant, ara al setembre veurem com és exactament. Nosaltres el que demanem és que s'apoderi el nostre sector pesquer, és a dir, que aquesta gestió basada en els dies de pesca, no? Siguin els propis pescadors, siguin les pròpies confraries de pescadors les que gestionin conjuntament els dies de pesca. Nosaltres volem evitar qualsevol tipus de privatització de drets de pesca i coses que no tenen a veure amb la nostra manera, amb el nostre tarannà, no?
Però les confraries, diguéssim, com a elements individuals o en coordinació totes elles? Per entendre'ns, perquè ens entenguem. Quan sí. para la confraria de Barcelona, la de Vilanova i la d'Arenys no paren. I quan paren la de Vilanova i la d'Arenys, per entendre'ns, la de Barcelona pesca.
Sí. Bueno, però això és bo pel mercat.
Però que es coordinin o sense coordinació en aquest sentit?
No, òbviament, nosaltres el que preconitzem nosaltres i de manera concertada, perquè aquí tenim la mateixa visió, com no podria ser d'una altra manera, l'administració i el sector. De fet, ahir vam estar aquí reunits precisament amb les federacions provincials, no? Les federacions de pescadors de Barcelona, Tarragona i Girona, precisament donant-li voltes a aquest aspecte, no? És a dir, nosaltres el que volem és que hi hagi, òbviament, una concertació a nivell de les federacions. És a dir, que la gestió es pugui fer com a bossa de dies de pesca, sigui per les pròpies federacions o sigui a nivell dels ports, a nivell de les confraries individuals, però sempre, òbviament, amb una coordinació, perquè el que volem és fer una pesca més intel·ligent, no? Una gestió bioeconòmica de la pesca, i això implica tenir en consideració a l'hora de gestionar aquests dies de pesca, no? Doncs el mercat i altres consideracions. Nosaltres pensem, som optimistes, nosaltres pensem que ens en sortirem.
Home, que ens n'hem de sortir per nassos, que deia aquell, no? Jo estic convençut
que
sí.
Bueno, és que al capdavall, mira, al capdavall la flota de Catalunya és la més gran d'arrossegament de tot el Mediterrani de l'Estat, i junt amb València, que pensen, i tant sector com administració, quan anem de la mà, som el 70%, per tant, creiem que alguna cosa tenim a dir.
Sergi, si em permet, el faig per a 3 minuts i després dos més perquè m'expliqui això que volen presentar el Saló Nàutic a l'octubre. No em pengis, sisplau.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que al parc hi ha caixes per al gaig blau?
El gaig blau és un bonic ocell que ve de l'Àfrica a l'estiu per nidificar. És un ocell escàs que està a prop d'amenaçat. El gaig blau cria a les planes agrícoles, en cultius de secà i prats, on sovint té prou menjar. Però, per criar, necessita els forats dels arbres vells, i aquests escassegen cada cop més a la plana. Per la qual cosa, el factor limitant són els llocs de cria. Per ajudar a les parelles que no poden reproduir-se o per augmentar el número de parelles reproductores, es col·loquen caixes. Dintre del parc hi havia 5 caixes, a les torres elèctriques de l'antic estany de Belcaire, que estaven ocupades, i 3 més fora del parc, entre l'Escala i Verges. Total 8 caixes. Ara, dintre del parc s'han instal·lat 13 caixes noves, de les quals ja estan ocupades 3. Per tant, dins de parc s'ha passat de 5 caixes a 8. La majoria estan a l'antic estany de Belcaire i la zona de sobreestany. També s'han col·locat 3 caixes a Vilanera, l'Escala, on ja criava i ja hi ha un niu ocupat per primera vegada. També hi ha 2 nius entre el Tarbell i la Platera per afavorir la seva expansió cap a aquest sector del parc on crien. I 3 nius també a Palau Sator, per la zona de les Closes Fondes. Esperem que, de mica en mica, es pugui augmentar la població i vagin ocupant més caixes niu. Les caixes, que després de diversos anys no funcionen, es poden recol·locar. També són caixes que es poden emprar per al xuriguer petit, que està amenaçat i que no hi cria en aquest moment, o per còrvids. Us animeu a admirar, sempre de lluny, aquests bonics ocells estivals?
Una pissarra, un avió de paper, una espardenya blanca, un ginjoler, un paper.
pati d'escola, trencar la vidriola, una nit d'estiu al carrer. Sortir de casa amb un somriure i estar segur que no he fet res en va. A voltes l'encertem i a voltes la caguem, però no pararé mai d'arriscar, però no pararé...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Senyor Sergi Tudela, director general de Pesca i Afers Marítims, que ens deia, atenció, pel Saló Nàutic farem una presentació. I jo ara li estiraré la llengua perquè m'expliqui, no molt, però el que pugui, d'aquesta anunció o presentació que volen fer en el Saló Nàutic, senyor Tudela.
Sí, bueno, bàsicament el que enguany pensem fer i ens fa molta il·lusió, no?, és donar-li molt de relleu en el marc del Saló Nàutic doncs a l'estratègia marítima de Catalunya, que no pot ser d'una altra manera, no? Per tant, doncs, hi estem treballant, òbviament, amb la FIA de Barcelona, també amb els col·legues del Departament de Territori, perquè, doncs, bueno, ja estem organitzant els espais. En aquest sentit, sí que puc anunciar que tindrem un espai específic per l'estratègia marítima de Catalunya, en la qual, doncs, visualitzarem diferents experiències, tindrem xerrades, tindrem vídeos, en el qual doncs es veurà doncs projectes, es veuran ja intervencions en el marc de l'economia blava, ciència, i pensem que serà doncs interessant als assistents, no? També en aquest sentit, en el marc del Saló Nàutic, a més doncs, d'aquesta visualització, no?, de l'estratègia marítima, doncs pensem, diguem, desenvolupar doncs aquest fòrum, no?, aquest fòrum de cogestió pesquera de Catalunya, la primera edició del fòrum de cogestió pesquera, que el farem en l'espai del Saló, així com també altres esdeveniments una mica més tècnics i diguem, més de fons, com per exemple tota una jornada de discussió de finançament de projectes d'economia blava en el marc del projecte WestMed, que és un projecte finançat per la Unió Europea i la Unió per la Mediterrània, que també farem en el marc del Saló. No? Recordar, de totes maneres, que el Saló tindrà lloc entre el 9 i el 13 d'octubre.
Sí. Doncs anuncio una cosa i li faig un prec. Anuncio que el FAR també hi serà en el Saló Nàutic d'enguany, i vam ser el passat i estarem en aquest, i el prec que li faig és que ens guardi un espai entre tots els congressos i presentacions per parlar-ne. Ja ho trobarem.
Només faltaria.
Però que compti amb nosaltres.
Només faltaria, quedem emplaçats.
Vinga, doncs, senyor Tudela, moltíssimes gràcies, bona feina, i com que fins a setembre, almenys públicament, no ens parlarem, gràcies per les deferències que ha tingut amb nosaltres, i bon mes d'agost. No sé si fa vacances,
i ara, però no, bon mes. Moltes gràcies a vosaltres, i sobretot felicitar-vos per la tasca que esteu fent, que si s'hagués de pagar, tot té un preu a la vida, però no hi hauria realment, no sabríem quina xifra posar-hi. Esteu fent realment una funció enormement important pel país. Moltes gràcies.
A vostè, fins la propera. Doncs el senyor Sergi Tudela, que és el director general de Pesca i Afers Marítims, parlant-nos precisament de pesca. Y la pesca es precisamente una de las preocupaciones de las entidades ecologistas, y ambientalistas y conservacionistas. El Mediterráneo está fastidiado. Pero el otro día, hablando con algunos biólogos y expertos, nos decían, pero podemos ser optimistas. Lo que se está llevando a cabo con la pesca, de controlarla, y parece que las acciones que poco a poco se están implementando empiezan a dar sus resultados. De hecho, a lo largo de toda esta temporada hemos podido conversar muchas veces y recoger mucha información de la entidad WWF y especialmente de Raúl García. Raúl, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
¿Coincides, Raúl? ¿Lo que se está haciendo parece que empieza a dar algunos resultados positivos?
Mira, yo me he preparado aquí una lista de buenas noticias, de malas y de retos. Y me ha salido una lista de buenas noticias, que las puse al principio, bastante larga.
Bien,
efectivamente,
bien.
Bastante larga. Además, concretamente en el Mediterráneo. Es cierto que a peor no podíamos ir, ¿no? Estamos, es el mar más sobreexplotado del mundo, pero parece que hay incluso en los datos ya, por una cosa es la percepción de la gente que trabajamos en el terreno y vemos cómo se mueve también la legislación, y yo ahí estoy de acuerdo con mucha gente del sector y de las administraciones que está viendo cambios importantes en los puertos. Esto además está muchas veces incluso promoviendo cambios legislativos y tenemos buenos ejemplos, pero incluso ya lo empezamos a ver en los datos, que eso siempre lleva unos añitos más, pero la ciencia va por detrás y es más lenta, obviamente, en detectar. Y bueno, no solamente no se ha incrementado el número de pesquerías sobreexplotadas, sino que ha habido una reducción como del 5 y 10% en los últimos 2 años. Uh-huh. O sea, que sí que se detecta un cambio de tendencia y ojalá, pero los retos son muy grandes, sea un punto de inflexión, ¿no? Y la pesca sostenible junto a otras muchas acciones que debemos tomar en otros sectores que tienen impacto. Y bueno, no olvidemos pues el petróleo y el gas, sí. O sea, el Mediterráneo, aunque hemos salvado gran parte del Mediterráneo occidental y nuestras aguas a través del corredor cetáceos y otras medidas que han ido tomando los ministerios, Grecia pues está ahora expuesta y muchas zonas del Mediterráneo central y oriental, si vemos los mapas de proyectos de prospecciones de gas y petróleo, eso es Texas, o sea, es hay una carrera por controlar estos recursos, empresas, entre ellas Repsol directamente, tenemos una campaña para tratar de detener la prospección y la explotación de petróleo y gas pues en todo el occidente de Grecia y sus archipiélagos, en una de las zonas de mayor biodiversidad. Uh-huh. Y bueno, son muchos otros los retos, ¿no? Entonces, y otra noticia buena.
Si dime, sí, va. Esto.
La tortuga boba ha salido de la categoría de amenazada. Ya.
Oh, qué bien.
En otra categoría vulnerable, es un animal que nos gusta a todos y muy simbólico. ¿Mm? Bueno, muchas razones, ya no está amenazada en el Mediterráneo, hay que seguir pendiente de ella, pero bueno, que algunos gestos... algunas señales de esperanza obviamente tenemos y yo, eso ya es más la percepción y se tiene que traducir en resultado, yo y mis compañeros, la red que tenemos en todo el Mediterráneo, incluido el sur del Mediterráneo, el norte de África, el Magreb, hay cambios importantes en muchos puertos y esa es la gente, y Cataluña es un ejemplo, que va a tirar del resto del sector claramente o quedarse estancados, ¿no? Si no le siguen. Pero es la gente que estamos viendo que está cambiando también la actitud y la mentalidad hacia los recursos y la pesca.
Ahí va yo. Yo no quiero dar una imagen de optimismo porque no estamos todavía para ser optimistas, pero sí creo que después de muchos meses dando noticias de ostras, esto está fastidiado, esto es un problema, de vez en cuando una buena noticia es positiva. Más que nada porque le da utilidad al esfuerzo, ¿no? Es decir, le da resultados y te ayuda a persistir en las nuevas medidas. Yo creo que ahora, como decías tú ahora, toca que tomemos conciencia desde tierra. Y lo que toca ahora no es fácil. Es decir, que la sociedad en bloque, más allá de decir, ostras, qué pena los plásticos, o más allá de decir, oh, qué fuerte todo, empecemos a darnos cuenta de que detrás de ese qué fuerte tiene que haber un cambio de actitud nuestra, propia, personal e individual. Y yo creo que ese es el reto que ahora hemos de empezar a tomar urgentemente.
Pues el plástico es un ejemplo fantástico. Hemos tardado demasiado. Yo era de los más escépticos a la hora de empezar a trabajar en temas de plástico. Bueno, muy poca idea, muy poco conocimiento. Hemos ido viendo que además con el tiempo y hemos producido más plásticos en este siglo que en el siglo pasado, ¿no? En lo que llevamos de siglo. Eso es una locura que no vamos a resolver en el mar, obviamente. ¿Mm? Es lo anecdótico refleja no solamente un daño que nos hacemos a nosotros mismos, pero al final acabamos comiendo el pescado con plásticos. Claro. No está clara aún los efectos. Se está dando seguimiento a este tipo de cosas, pero por unas vías u otras, y no solo el pescado, incluso por la respiración, estamos respirando plástico. Y eso es un problema gravísimo, que una vez en el medio, resolverlo es imposible, ¿no? Más allá de las buenas intenciones y cosas simbólicas o zonas muy sensibles que se pueden limpiar. Es un tema que tenemos que resolver en tierra y muestra las debilidades de nuestro sistema de producción de recursos, que es una locura, como si esto saliese de una máquina, todo, ¿no?
Pues Raúl, en estos días de vacaciones, que mucha gente irá precisamente a la playa, a la costa, esperemos que nos sirvan para tomar conciencia y seguir luchando y mejorando nuestro compromiso a lo largo de los próximos meses y los próximos años. Hoy ha sido un placer hablar contigo. Lo mismo que decía al director general, ¿no? A nivel público ya no lo haremos hasta septiembre. En todo caso, muchísimas gracias y buen agosto, que puedas descansar si ese
pues,
si es
igualmente a todos los trabajadores y los marineros y pescadores, sé que no van a coger vacaciones, así que ánimo, que tengan una buena campaña y nada, encantado de que compartáis y seáis un punto de encuentro de tanta gente que al final veis que hay una visión común en muchos casos, ¿no? De hacia dónde debemos avanzar.
Y
la pesca es muy simbólica, pero hay muchas otras cuestiones alrededor de nuestro Mediterráneo que tenemos que trabajar desde las distintas políticas. Y tanto políticas y las empresas, ojo, no podemos desviar toda la atención y responsabilidad a los consumidores, ni mucho menos, nos faltan absolutamente herramientas. O sea, es imposible hoy en día ir a un supermercado y comprar cosas sin plástico, ¿no? Hace falta, en fin, muchos cambios más para salvar el planeta, por lo menos la vida como la entendemos actualmente, ¿no?
Pues vamos a
es muy importante.
Pues vamos a ello. Raúl, gracias, que vaya bien, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I el mar és dels que el pesquen, dels que el cuiden i dels que el naveguen. I aquí tenim, una de bona i una de dolenta. La bona és que creix l'afició al mar, que s'estan establint acords entre les escoles, els ajuntaments i la Federació Catalana de Vela perquè els nanos, d'alguna manera, siguin la porta perquè les famílies coneguin el mar. I l'altra és el tema dels clubs nàutics de platja, que ja fa dies que no en parlem i que està, crec, en una situació d'estambai. Va, parlem ràpidament de les dues qüestions i ho fem amb el president de la Federació Catalana de Vela, el senyor Xavier Torres. Senyor Torres, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Va, comencem per la dolenta, així ens la traiem de sobre, o la més delicada, i després anem a les qüestions més positives i més d'optimisme. Això dels clubs de vela de platja, ho tenim en stand-by? Com que a Madrid no hi ha govern, allà això està com mig parat, o no és així?
Bueno, podríem dir que sí, que realment el fet de no haver-hi govern, tampoc no hi ha posicionament, no hi ha decisió. També ara és una època complicada perquè tothom o molta gent està de vacances i certament vam fer una campanya molt potent abans de l'estiu, que jo crec que ha tingut els seus fruits, això no, és innegable, perquè ha generat una expectativa i ha generat una corrent d'opinió al respecte, perquè molta gent no era coneixedora del que estava passant. Però jo ja tenim programat, de cara després del mes d'agost, de cara al setembre, tornarem a iniciar la campanya amb més força, perquè la sensació que tenim és de que la Generalitat ho ha expressat obertament i ho ha fet el govern, de que tenen una situació, Catalunya té una situació molt diferenciada a la resta d'Espanya amb la casuística dels clubs de platja, i per tant tenen molt interioritzat que volen mantenir aquestes instal·lacions, perquè al final són una tradició de la pròpia cultura catalana, però va, Madrid no reacciona, aquesta és la realitat.
Per tant, a partir del setembre, nova campanya, apretem l'accelerador novament i tornarem altre cop a posar-nos-hi tots, a generar aquest consens social. Coincidirà amb el curs escolar i per tant, amb nous acords, no?, que han impulsat des de la Federació Catalana de Vela amb ajuntaments, amb clubs nàutics, amb àrees nàutiques, perquè bé, la vela estigui també dins de les escoles, dins de la formació dels alumnes.
Sí, correcte. Això és una iniciativa conjunta de la Federació Catalana de Vela amb el Consell Català de l'Esport. Aquí la Generalitat de Catalunya ha fet una gran aposta per tal que els nens i nenes de cinquè de primària puguin fer una pràctica esportiva en horari curricular durant 3 mesos, que normalment es fan 3 mesos amb els mesos escolars, una part del curs. I el que fem, bàsicament, és no anem a fer un bateig, sinó que els nens i nenes aprenguin a navegar, aprenguin a estar en contacte amb el mar i viure una experiència que moltes vegades possiblement no podrien viure, malgrat viure davant del mar. Això que ha fet? treballar ensenyament de la Generalitat, ha fet treballar el Consell Català de l'Esport, la Federació, ha fet treballar les escoles on s'imparteix i, a més, ha fet la implicació dels propis ajuntaments, que moltes vegades, doncs, si al final la Generalitat i la Federació amb el club arribem a una escola, l'Ajuntament diu, escolta, nosaltres volem que totes les escoles del municipi ho facin, i per tant els ajuntaments també s'hi han abocat. Crec que el resultat és molt positiu i podem dir que tenim realment un projecte que es diu Esport Blau, que està caminant i que, en definitiva, el que es pretén és acostar els nens al mar i al món de la navegació. Com és evident.
Nosaltres des del FAR tenim una visió d'alguna manera contaminada, no?, perquè ens hi dediquem moltes hores cada dia a mirar-nos-ho des del mateix costat, però la percepció que tenim és que hi ha una recuperació de l'afició a la vela. A la vela, a la nàutica, a la navegació, no vull només parlar de vela, ara estem parlant de vela, però podria parlar de rem, també podríem parlar... És a dir, sembla que hem recuperat, o estem recuperant, no hem recuperat, estem recuperant una mica l'afició al mar, no?
Home, jo sempre ho dic, tenim un gran poliesportiu que es diu que és el mar, que l'hem de cuidar, això és fonamental. Hem de pensar, estava escoltant tota aquesta entrevista que estava parlant del tema dels plàstics, amb això la Federació, malgrat siguem una federació esportiva, tenim molt interioritzat el tema de la sostenibilitat i, per tant, el tema de cuidar el medi. Jo crec que l'esport, sí que hi ha l'esport de competició, però també hi ha l'esport de l'aventura, no? I el mar no deixa de ser una aventura. La muntanya, evidentment, és una aventura, doncs quan anem a caminar, anem a passejar, anem a escalar, en el mar també és una aventura. I aleshores, les pràctiques esportives al mar crec que hauria de ser una cosa el més habitual, el més normal del món, i una pràctica esportiva que es pot fer tot l'any. Tenim un clima que és l'enveja de tota Europa. Nosaltres al mes de febrer, al mes de març, podem estar al mar i no passarem fred, si volem.
Ara només falta que la gent perdi la por o perdi el respecte. No, perquè el mar sempre s'ha de tenir el respecte, però sí la por i que bueno, trenqui l'àrea de confort i conegui el que és la navegació, que els que hi sou i els que ho hem provat realment no ens hi movem, és apassionant.
Sí, jo sempre ho dic, no? Aquell que ho prova s'hi enganxa, és una realitat. És a dir, jo recordo la meva pròpia experiència personal, de petit, sí que la relació amb el mar sempre l'havíem tingut, i, bueno, anàvem a pescar, o anàvem a la platja, o, bueno, i va ser provar, doncs mira, les casualitats de la vida, que proves el windsurf, t'hi agrada, i això m'ha vinculat tota la vida a la relació amb el mar i el fet de navegar. No parlem només de competir, sinó el fet de navegar. Tenim grans instal·lacions i el que hem de fer és... Bueno, al final el que hem de fer és acostar-ho a la societat i que la societat vegi que l'accés al mar és fàcil, és senzill i no és elitista, ni molt menys. Evidentment, si vols tenir un iot de grans dimensions, doncs, evidentment no ho pot tenir tothom, però navegar amb vela lleugera, fer pràctica esportiva, això és totalment accessible, igual que qualsevol altre esport.
Doncs escolti'm, convidem a la gent a que ho provi durant aquest mes d'agost i si li sembla, al setembre en tornem a parlar, ens posem novament a la feina i pel Saló Nàutic ja li dic que estarem també en contacte. Senyor Torres, moltíssimes
sí,
gràcies.
Al Saló Nàutic, a la gran cita de lo que és el mar, no? d'activitats al mar, i en allà estarem també presents.
Que vagi molt bé, bones vacances.
Vinga, gràcies.
A reveure.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I ara me l'imagino assegut a l'hamaca, amb pantaló curt, les xancletes, el cafè amb una mà, la samarreta groga, el telèfon a l'altre, i esperant a que aquesta gent del Far li donguin l'entrada. Aquest timon en el cafè que li dona aquest gust tan especial. És en Ramon Font, el portaveu del sindicat. Vostè que estàs. Ramon Font, molt bona tarda. Com estem?
Aquí prenent la fresca. M'has descrit molt bé, eh? T'ha sobrat la samarreta groga avui, eh?
No la portes avui, la samarreta?
Massa calor.
Ni samarreta, per tant.
Avui ni samarreta. Avui ja d'estiu total, com vosaltres, no? Que ja plegueu, eh?
Sí, sí. Avui pleguem i marxem de vacances. Tornarem al setembre i no volíem marxar sense parlar amb tu i d'alguna manera resumir tota la feina, tota la reivindicació que s'ha fet fins ara i tota la feina que ens tocarà fer a partir de setembre, perquè el curs vinent serà un curs mogut, no vull dir convuls, però sí, penso que mogut.
Sí, serà un curs doncs, que començarà malament en el sentit que estarem igual que aquest curs, no? que s'havia definit amb el 155 i, per tant, doncs, després d'haver crescut 6 anys l'economia, doncs, encara estarem amb les retallades que se'ns van aplicar de forma, segons deien, extraordinària, no? Però al final, doncs, això d'extraordinari ja cada cop sembla més això. De fet, l'altre dia, a la mesa de funció pública, que va ser el 24, vam fer abans d'ahir, hi vaig poder anar personalment i veure l'espectacle de com ens deien que la precarietat ens havíem de pensar que era un fenomen estructural, no? Quan estàvem parlant de com s'integraven tots els funcionaris interins en el sistema doncs, de funció pública d'una manera més estable, no? O estable, no més estable, perquè la inestabilitat, per definició, és el personal interí que cada 31 d'agost renova la relació contractual amb l'empresa, no? En aquest cas la Generalitat. Penseu que a ensenyament tenim un 38% d'interins. Doncs l'altre dia van tenir les penques de dir-nos que la precarietat era estructural i que això que demanàvem de l'EBEP, que hi hagués un accés millor per al professorat interí, doncs això estava pensat per a situacions extraordinàries i la precarietat havíem de pensar que no era extraordinària, que era estructural. Mm-hmm. Que cada cop estem pitjors. Ara la llei aragonès també, sí. que és molt... que s'està plantejant doncs, fer una llei de contractació, doncs ja com deixant clar que s'externalitzen els serveis públics. Això també serà un altre front de lluita, el que deia dels interinatges, el de les retallades. Es veuen una hora lectiva que vam fer dues vagues el curs passat doncs, per demanar-les i com que no van fer pressupostos i no van voler fer un decret llei al respecte, doncs encara ara ens ho deuen i bé, ara... Aquest dia ja està anant pel Parlament, sembla que sí que volen fer algun pressupost pel curs vinent, ja veurem en què queda tot, no? Però sí que serà un curs mogut.
A més, deies la precarietat dels treballadors, en aquest cas dels professors, i la precarietat del sistema. Aquests ja es coneixien, per exemple, casos, no? Jo poso un de concret, però que serveixi com a exemple del que està passant a molts altres centres, no? Centre, institut públic, en el cas d'Arenys, no? Que fan recomptes i resulta que a primer de batxillerat doncs, es redueixen els alumnes i, per tant, en comptes de tres línies, es redueixen a dues línies, això sí, amb les classes a 35 alumnes, que és el màxim que permet la norma. És a dir, de sortida ja començarem el curs amb les classes a rebentar. Aquest és un exemple, però que està passant a molts llocs.
Bé, mira, ara estava llegint, abans que em truquessis, estava llegint de l'AMPA de Malgrat, de l'Institut Ramon Turró de Malgrat, que justament anava d'això, però en sentit encara pitjor, perquè venien de primer d'ESO amb quatre grups i amb el mateix alumnat es quedaran a segon d'ESO amb tres, o sigui que estaran pitjor que l'any passat, que és el que no es voldria pel sistema educatiu, i queden 98 alumnes per tres grups, no? Estaran les ràtios d'11 a 33, i segon d'ESO, Jo m'agradaria veure el conseller ja que deu estar una mica desentrenat de posar-se dintre una aula amb 33 alumnes de segon d'ESO.
Que, per cert, al conseller li veu demanar la dimissió, el PP també ho feia fa quatre dies.
Sí, sí, sí. No per això tenim menys raó, eh? Perquè,
ja
clar, sembla que la demana per qüestions diferents del Partit Popular, normalment, i, per exemple, el tema lingüístic, doncs nosaltres també pel tema lingüístic li podríem demanar, i de fet, les qüestions que de les quals no estem contents, però per sentit completament contrari al del Partit Popular, no? Perquè vam saber que amb un estudi que ha fet la Plataforma per la Llengua, sí. Hi ha centres on el català es parla al 0% a l'hora del pati. Penseu que era un estudi que hi havia professorat pel mig, la qual cosa pot voler dir tranquil·lament que més que el reflexe del pati era el reflexe de les aules, perquè difícilment amb algú es canvia la llengua quan estàs al pati o quan estàs a dintre l'aula, no? Si no hi ha un costum de parlar una llengua a dintre l'aula, difícilment en el pati es parlarà i al revés. Doncs eren dades preocupants, i sobretot a secundària, que s'ha relaxat molt i estàvem parlant que fins i tot a zones amb més catalanitzades, diguéssim, les més catalanitzades que hi ha quan a la llengua, no?
doncs un 45% era el que es parlava el català al pati. I estem parlant de ciutats com Girona, perquè ens entenguem. Llavors, que amb això traies un model lingüístic del 23 d'octubre, no? Ara que esteu fent resum del curs, que diés que hi ha el català, doncs hi havia zones de catalanització plena i que ja s'havíem d'anar al plurilingüisme. I una mica, quan no tens d'aconseguir la immersió lingüística, que comencin a treure que s'ha de fer més castellà i més anglès, que només pot ser en detriment del català, tot això, doncs la veritat que no ho compartim, ens preocupa, ho vam denunciar en el seu moment, igual que els docents per la República, la Plataforma per la Llengua, i per nosaltres és un altre motiu diferent molt del que vol el PP, no?, per la llengua, però que tampoc n'estem contents, no?, i així ja es pot tenir tot un llistat de greuges que li hem presentat i no ha dimitit, ho hem de dir ara també, igual de curs, però ha dimitit, però bé, me'n recordo que vam demanar la d'Irene Rigau i ella volia repetir de consellera i al final tampoc va repetir. Vull dir que tot això normalment no surt gratis. I
acaba fent la seva feina. Doncs, escolta'm, Ramon, bé, nosaltres tornarem a principis de setembre, en antena la mateixa setmana que comenci el curs, comença el 12, nosaltres tornem el 9. Per tant, tindrem oportunitat aquella setmana de reprendre altre cop el contacte. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. En nom meu i de la Isabel, bones vacances, que descansis i que recolliu forces, tu i els professors, que les necessitareu.
Igualment, Cano, que la vostra feina és molt important, també.
Vinga, que vagi bé. Fins després.
Que vagi molt bé. Adéu, bones vacances.
Igualment. Doncs en Ramon Font, el portaveu nacional del sindicat Ustec-Estès, que ens ha estat durant aquest any ajudant a entendre moltes de les reivindicacions del món de l'ensenyament i del món de l'educació. I algú dirà, home, però és que sempre es queixen molt. Bé, però és que és molt important. És a dir, és el futur del país, el futur del que ha de ser el nostre país d'aquí 10 o 15 anys passa per les mans d'aquest col·lectiu, els professors, que són els que han de formar la gent que ha de treballar quan nosaltres siguem grans. I si no tenen bones eines per formar bons ciutadans, al final d'aquí uns anys ho lamentarem. I aquesta és una aposta estratègica que moltes vegades els governs no sé si saben veure. I si la veuen, no sé si la saben valorar. I si la valoren, no entenc per què llavors no hi posen totes les facilitats del món. Així hem repassat algunes de les qüestions que han estat pal de paller del nostre programa al llarg d'aquesta temporada. El que farem ara serà aturar-nos, a escoltar la informació de les 6 de la tarda i arrencarem la que serà la darrera hora del Far d'aquesta primera temporada.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ofegaràs milers de crits, buidaràs els carrers. Brutes de sang, les teves mans tacaran el teu nom. Qui sembra misèria recull la ràbia, ràbia del qui despert. La indiferència i la calma mata i defensa el seu dret a ser. I amb total impunitat, tanqueu ulls que ja mai més podran mirar aquest món que està malalt, que agonitza d'egoisme i de maldat. I amb total impunitat colpegeu les nostres mans en amunt, demanant que us atureu i així pugui ressonar la nostra veu. No volem més cops, no volem més cops. Era l'escut, no sabrem mai qui ets. Els teus sentits refusaran els nostres clams. Qui sembra la por recull el dolor, dolor dels que ara em veus. Criden amb força la seva història i recuperen el seu poder. I amb total impunitat, tanqueu ulls que ja mai més podrà mirar aquest món que està malalt, que agonitza d'egoisme i de maldat. I amb total impunitat, colpegeu les nostres mans que estan al cel demanant que us atureu i així pugui ressonar la nostra veu.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.